Espai amb el suport del districte 4.0 de la Zona Franca.
Vinga, doncs ja ho sabeu que cada dimarts a aquesta hora us parlarem d'una notícia del districte 4.0 de la Zona Franca. Avui us volem anunciar que del 18 al 20 de juny es celebrarà el Saló Internacional de Logística de Barcelona a Fira Montjuïc. L'esdeveniment assoleix el 90% d'ocupació quan encara falten 3 mesos per la seva celebració. Enguany la fira segueix apostant per la internacionalització i ja compta amb la confirmació d'un 30% d'empreses procedents de diferents països del món. L'organització acaba d'obrir el registre en línia per poder assistir al CIL 2025, la inscripció del qual serà gratuïta fins al 8 de juny i posteriorment tindrà un cost de 60 euros. No us perdeu el Saló Internacional de Logística de Barcelona, una de les fires de referència a nivell mundial dedicada a la logística, al transport, a la intralogística i al supply chain. Trobareu tota la informació a www.cilbsn.com.
El districte 4.0 de la Zona Franca t'ha ofert aquest espai.
El matí a Ràdio Estel. Amb Joan Trias.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, en els pròxims minuts us convidem a que ens acompanyeu a endinsar-nos en el món dels lladres de tombes a Itàlia, els tombaroli. Qui són i com han evolucionat al llarg dels segles? Com es converteix algú en lladre de tombes i com aprèn aquest ofici? I si fos veritat, com es relacionen amb la màfia italiana? Així comença el nou llibre de Marc Balcells, doctor en justícia penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor de criminologia i dret de la UOC. A més, en Marc també és assessor de les Nacions Unides en matèria de drogues i crim organitzat. Com entren els tombaroli a la seva vida? Ara ens ho explicarà ell, però tot va començar per la seva tesi doctoral. Marc Balcells, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan. Supercontent d'estar aquí.
Escolta'm, els lladres de tombes, arqueomàfia, editat per La Campana. Com sorgeix això? Com sorgeix aquesta idea?
La idea sorgeix d'un migdia que estava llegint un article acadèmic al mig d'Itàlia que deia que del tràfic arqueològic, de patrimoni arqueològic, se'n sabia molt en la destinació, és a dir, els museus que l'acaben comprant, els col·leccionistes, els marxants d'antiguitats, però se sabia molt poc dels lladres de tombes perquè deien que era molt perillós estar amb ells, etcètera, etcètera, i vaig decidir que valia la pena intentar una etnografia, fer observació participant, entrevistar-los, estar amb ells, i el fruit és aquest llibre.
Perquè, Marc, des de l'àmbit de la criminologia, hi ha bastant escrit sobre aquests delictes que parlen de les formes d'art, enteses? Formes d'art fúnebres, però formes d'art, al cap i a la fi.
A l'actualitat, sí. A l'actualitat tenim molta cosa, però me'n recordo que jo vaig començar a especialitzar-me en delictes contra el patrimoni cultural l'any 2009. Bàsicament el que teníem era un llibre de l'any 95, el famós Art Crime del John Conklin, que és un llibre prou interessant, tot i que no hi havia moltes dades, és a dir, el mateix autor ja està dient que fa el que pot amb les poques informacions que disposa de dades empíriques, estadístiques, i a partir d'allà doncs, ja va anar creixent més la literatura. És a dir, que ara sí que és un camp d'estudi. Quan jo vaig començar, bàsicament s'hi dedicaven els arqueòlegs, perquè eren els que estaven més preocupats per la xacra de que avui estaven excavant en un jaciment i l'endemà començaven a tenir foradets al voltant que no havien fet ells. I clar, això els hi destrueix completament la feina feta, perquè això és que és com, no sé, com si demà algú vingués aquí i us hagués pres tots els micros. És que directament t'inhabilita poder fer la teva feina, en el seu cas els inhabilita conèixer aquell jaciment, com era, per què era, què hi havia, si era funerari, si era un camp de batalla, si era una mansió romana.
Clar, ara em deies... em donaves el títol d'aquest llibre del 95, no? Com és que mai no s'havia escrit sobre temes com aquests?
Doncs perquè el patrimoni cultural, quan està victimitzat, és a dir, quan algú ha dut a terme un delicte contra una peça d'art, ja sigui un robatori, ja sigui una falsificació, etcètera, etcètera, clar, no genera una alarma social. És a dir, avui en dia s'està robant art. El que passa és que ja no s'acostumen a robar grans peces, com va ser el robatori de la Isabel Stuart Gardner a l'any 89 a Boston, on van robar Rembrandts, on es van robar moltes peces interessants, com un penó de la bandera que portava Napoleó a la batalla. Quan es roben peces així, llavors això sí que fa els titulars. Però avui en dia moltes coses continuen passant I no ho arribem a saber. Perquè, de nou, si ara féssim una enquesta a la ciutadania, doncs diguem que el patrimoni cultural i la seva victimització, els atacs contra el patrimoni cultural, tampoc et puntuen gaire amunt. És a dir, la teva por al delicte segurament vingui doncs, que vols arribar a casa segur, esperes que no hi hagi cap atac terrorista, esperes que el compte corrent no et sigui segrestat per un ciberatac, al banc, etc. I, per tant, el patrimoni cultural, doncs diguem que la nave va i ningú s'hi havia interessat, cap criminòleg, fins que aquest senyor va dir... Hi ha delictes en els quals l'afectat és una obra d'art.
Claranda és una mica que no se'n parlava perquè no interessava gaire, no? I, de fet, resulta... No ho hem pactat amb Marc Balcells que això passi així, eh? Però aquesta setmana hem conegut que el cementiri vell de Girona, al barri de la Font de la Pólvora, aquest diumenge a la nit s'han vandalitzat una vintena de tombes.
Sí. En tot cas, he de dir una cosa, que per més que el meu llibre sigui Arqueomàfia, els lladres de tombes, els meus tombaroli, que són els que vaig seguir en aquesta etnografia, és gent que el que els interessa és el patrimoni arqueològic i, per tant, les tombes etrusques, romanes, etc. És a dir, els meus, ja et dic jo, que mai entrarien a un cementiri... Bé, a veure, no puc posar la mà al foc per ningú, eh? Però ja m'entens, vull dir, no entrarien a un cementiri, no és el que busquen. Els meus el que busquen són estatuària, ceràmica, joies, que sigui l'aixovar amb el qual, durant l'època etrusca i romana, van enterrar els difunts. I no és una cosa nova, eh? És a dir, hi ha emperadors romans que ja prohibien això, aquesta tasca. En aquella època segurament seria el més proper a aquesta notícia que m'estàs comentant tu ara de Girona, perquè clar, no hi ha tanta distància entre la persona enterrada i aquest tombarolo. Però a l'actualitat, els meus, el que busquen és patrimoni arqueològic en jaciments.
Ara entrarem en aquesta part que han relat amb Marc Balcells en el seu llibre, Els lladres de tombes arqueomàfia, que són aquests tomaroli. Però m'agrada molt quan el llibre escrius, Marc, el més bonic de la recerca és que és revisable. És així com avança el coneixement humà. Què és el que descobrirem i amb el que ens hem de quedar amb un llibre com aquest?
Doncs el que descobrireu és una història que, em sap greu dir-ho perquè sóc jo l'autor, que em semblava molt interessant i que s'havia d'explicar, que és la de que una peça arqueològica pot ser o bé descoberta per un arqueòleg o bé per un lladre de tombes. Això és el que anomenem un mercat gris, perquè si jo poso aquí un feix de cocaïna, que per cert no porto al damunt, jo crec que tothom estaria d'acord que això és un bé il·lícit del mercat negre. Però si et poso una gerra etrusca, tu no saps d'on l'he treta. Tu no saps si li he comprat un arqueòleg, si l'he comprat... o si això m'ho ha vengut directament un tombarolo. I això és el que volia explicar, que moltes vegades, quan nosaltres anem a museus, quan nosaltres veiem col·leccions d'art, i, de nou, sense demonitzar els museus, ni els col·leccionistes, ni els marxants d'art, doncs hem estat veient coses que no teníem en compte que possiblement tinguessin un origen il·lícit. Un origen que encara continua succeint avui en dia perquè és un negoci que encara funciona i és un negoci que genera molts diners. Per què? Doncs perquè té penes molt baixes i perquè genera uns beneficis brutals a qui ho acaba venent, això. Per tant, és una indústria que continua succeint. Quan jo dic això és perquè, clar, aquest llibre és un assaig, aquest llibre és coneixement empíric, que ningú s'espanti perquè és un llibre que està explicat d'una manera molt lúdica, és a dir, es parla amb molts exemples, es parlen de casos, etc. Però, és a dir, que pot ser que hi hagi coses del llibre que es faci una nova recerca i que dient, doncs, que en aquest moment doncs, ja no són així. I això em referia. És a dir, jo, almenys, continuaré fent sempre recerca sobre aquest tipus de personatges.
Sigui com sigui, Marc, és possible adquirir art sense haver de recórrer a un cercle viciós de destrucció, pillatge, tràfic il·lícit?
Sí, i tant. És a dir, per exemple, a moltes col·leccions públiques a vegades es deaccessionen. És a dir, diuen, bueno, doncs, tenim una sèrie de peces que no farem servir. O tu, per exemple, podries comprar aquest art d'una persona que ja el té i que, en principi, l'ha adquirit d'una manera lícita. El problema és quan dius, vas a una casa de subhastes i no poden donar informació sobre l'origen d'aquesta peça, de nou, sense demonitzar les cases de subhastes, eh? Però hi ha hagut casos a Sotheby's, a Christie's, on s'ha hagut d'aturar aquesta subhasta. Per què? Perquè ells diuen, no, això ens ho ha portat un senyor que ho ha trobat a l'àtic, deia que això ho tenia la tieta de tota la vida allà a casa, i llavors, clar, què és el que passa? Doncs que a l'estat del qual sortia aquesta peça, diuen, nosaltres no teníem constància d'aquesta peça. Per tant, si això no apareix en cap registre arqueològic, com ha acabat aquella peça allà? Doncs segurament això ho hagi trobat, en el cas d'Itàlia, un tombarolo, això hagi sortit del país amb la col·laboració de mitjancers, això hagi acabat a les mans d'un marxant d'art. En el llibre us explico casos de marxants d'arts que ja tenien a sou els seus propis equips de Tombaroli perquè els hi anessin trobant peces, i això a la llarga ho acabarà comprant algú d'aquest marxant. Per tant, aquesta peça és, o té, millor dit, un origen il·lícit.
Si jo compro art il·lícit sense saber-ho, blanc sobre negre, jo cometo acte il·lícit?
Bé, a veure, si tu estàs... Ara em poso el barret, em trec el de criminòleg i em poso el de penalista, no? Si tu l'estàs comprant sense saber-ho, tu sempre podràs dir que, bé, hi havia un error. És a dir, que tu no ho sabies. M'hauràs de demostrar molt bé, eh? I això és una cosa que he dit sempre, perquè sempre he fet servir la mateixa expressió. Jo dic que avui en dia la núvia ja no arriba de blanc a l'altar. Perquè hi ha molts museus que encara es posen la mà al cap, eh? Oh, Déu meu, nosaltres això no ho sabíem. Fins fa poc el Louvre els van casar amb un tema que encara està judicialitzat, amb uns sarcòfags egipcis pel Museu d'Abu Dhabi. Uh-huh. Home, a mi em xoca molt que un director d'un departament d'antiguitats d'un museu com el Louvre doncs pugui estar imputat en una causa penal per aquests temes. Llavors, clar, tu pots dir, ai, jo això no ho sabia, és que clar, a mi m'havien dit que tot això tenia un origen lícit, etcètera, etcètera. Doncs bé, la responsabilitat continua recaient en el teu camp, perquè tu el que has de fer són totes les comprovacions possibles per determinar que aquella peça no és il·lícita.
Hmm. Ara torno a canviar el barret, eh? Arqueomàfies, lladres de tombes, per Marc Balcells. Qui són els Tombaroli?
Doncs mira, els Tombaroli són uns xavals o uns senyors que abans, com que hi havia tanta demanda d'antiguitats, podien funcionar 24/7, és a dir, 24 hores, 7 dies de la setmana, només excavant tombes per aconseguir, doncs, això que parlàvem, joies, estatuària, ceràmica, perquè tot això entrés en aquest mercat il·lícit de l'art i fos vengut a col·leccionistes, etcètera, etcètera, un destinatari final. A l'actualitat, sobretot amb els que m'he entrevistat, i jo he de dir que m'he entrevistat amb les dues tipologies, persones que eren ja d'edat molt avançada, que havien viscut aquesta època esbojarrada d'excavar sense parar, a l'actualitat són gent que tenen el seu propi negoci, és a dir, ja no només poden viure d'això, tenen alguns són mecànics, alguns tenen una botiga de queviures, viuen bàsicament a zones rurals, estan envoltades de bosc, que sabem que són zones, jaciments arqueològics, perquè Itàlia té aquest problema, és un gran museu a l'aire lliure, i llavors el que fan és, bueno, doncs tenen marcades una mica les zones per on volen anar a passejar, segurament aquesta tarda quan pleguin se n'aniran a passejar, i al cap de setmana, bàsicament, quan caigui la nit, hauran anat abans al bar i hauran dit qui s'apunta a excavar amb mi aquest cap de setmana i el que trobem, doncs ens ho repartim entre tots, ta-ta-ti-ta-ta, doncs vinga, va, jo, tal qual, acaben formant una petita banda, que no és sempre la mateixa, és a dir, dependrà d'aquell dia qui s'hi vol apuntar, qui no, per tant, és una banda no com el crim organitzat on tu entres i ja no pots sortir, entres amb sang i si surts és amb els peus pel davant, i llavors, doncs, escolta, se'n van excavar. Generalment hi ha aquest líder, que és una mica el que té coneixements arqueològics, no tant perquè els ha estudiat, sinó perquè n'ha llegit molt, perquè té una afició molt brutal cap a l'arqueologia.
No són arqueòlegs, eh?
No, no ho són, no ho són. No he trobat cap cas de cap arqueòleg que diguis ui, 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 aquí passa una cosa estranya, no. És gent, com tu i com jo, que tenim, que tinguéssim un hobby en arqueologia, que llegim molts llibres d'arqueologia, fins al punt que anecdòticament han arribat a anar a conferències d'arqueòlegs, i evidentment els han fet callar rapidíssimament, perquè no estan legitimats per parlar en tant que no són arqueòlegs. I llavors això, no?, doncs arriba aquest cap de setmana i, escolta, comencem a excavar on creiem, saben llegir molt bé el terreny, i on creiem que pot haver una tomba, vinga, comencem a excavar. Es fa d'una manera molt ràpida, perquè, evidentment, estàs cometent un il·lici, és a dir, la policia et pot descobrir en qualsevol moment. Cada vegada és més perillós, perquè, clar, les tombes que queden més amunt de la superfície, aquestes ja estan excavades, i ja saps que allà no hi trobaràs res. Per tant, has de baixar cada vegada més. Ha arribat a comportar la mort de gent, perquè, clar, tu fas un túnel a tota velocitat, i això pot dir que si aquest túnel no està ben apuntalat, etcètera, pot caure al damunt tot. I llavors, doncs, entren a la tomba, i el que trobin, i decideixen, aquest senyor, una mica que és el líder, el que té més coneixements d'arqueologia, decideix què vendre. Per què dic això? Ho dic perquè jo, per exemple, he fet molt treball de camp amb ells, jo he anat amb la zona, el que feia per no cometre cap il·lícit era anar amb els més grans d'edat que m'expliquessin quines zones havien saquejat, no? Llavors em deien, jo aquesta tomba la vaig fer jo, ara són tombes que, clar, hi ha anat al Servei Públic Italià d'Arqueologia i les ha apuntalat bé, perquè, evidentment, això és un perill. Tu imagina't que nosaltres estem passejant com a turistes en aquell parc arqueològic i causen un forat on ara hi ha una tomba buida. Per cert, arqueòlegs que l'única cosa que hem pogut fer amb aquesta tomba és netejar-la, perquè, clar, ja han robat el contingut. El coneixement científic s'ha esborrat. I llavors, del que troben, jo quan passejava amb ells, ens trobàvem pel camp peces de ceràmica romana descartada pel terra. Per què? Perquè era una peça sense cap valor, perquè, segons ells, no hi havia cap tipus d'imatge. I, per tant, doncs, ells trobaven que allò era una peça i tu vas passejant i dius, ostres, és al·lucinant que m'estigui trobant peces que algú ha llançat perquè consideren que allò doncs, no té cap valor en el mercat. I llavors, què és el que fan ara, sobretot? Quan hi ha hagut els guanys, s'ho reparteixen entre ells, i la pregunta és, i aquests guanys on surten? Abans, tot això, com t'explicava, anava cap a dalt, eh? Hi havia un mitjancer que traia aquestes peces fora de l'estat, això anava a parar a un restaurador, que anava a parar a un marxant d'art, que ho acabava venent, perquè tenia els contactes, a grans col·leccionistes, etc etc. Clar, el Tombaroli no és tonto. Què és el que veu? El que veu és que està al capdavall de la piràmide. És a dir, que una peça per la qual s'ha vengut per $1 milió... a una institució cultural, doncs ell ha rebut 1.000 euros. I ha dit que tururut. El que fa ara aquest senyor, perquè només he trobat senyors, no m'han parlat mai de cap senyora ni a la literatura, he trobat cap exemple de cap senyora, es parlava d'una senyora tombarola alemana que els anava a ajudar, però es veu que era una valquíria sense voler tirar de tòpics, i llavors, doncs, bueno, clar, m'ho puc imaginar, perquè és que... En fi, llavors el que fan ara és tenir una clientela més local. És a dir, en comptes de vendre intermediaris, ells han buscat una clientela que saben que són col·leccionistes d'antiguitats de la zona, o italians, i els hi venen directament a ells. Al pàrquing de casa, al maleter del cotxe, etc etc, o a través d'internet. Però el que vull dir és que ells ara fan diners a mesura d'eliminar intermediaris. Ja no els interessa vendre a uns col·leccionistes per acabar guanyant el mateix que poden acabar guanyant a l'actualitat, o més, venent directament al comprador directe. Per tant, és un negoci que encara succeeix, però s'ha tornat més ocult.
Hi ha una cosa, Marc, que m'està criant molt l'atenció i que m'ha obert un ventall de preguntes a Norma, i és que per fer un llibre com aquest, Arcomàfia, en Marc Balcells, ara ens deia... jo he estat amb Tombaroli. Anem a conèixer-los una mica. Són gent violenta?
No. Són aficionats a l'arqueologia, però no són violents. A l'època aquesta que et deia abans, dels 70, 80, 90 i molt a principis del 2000, sí que podien competir entre ells per veure qui feia la gran troballa i qui acabava siguent el més ric, però a l'actualitat saben que és el que és.
No són violents, per tant, no són crim organitzat, que és el que em deies abans, però també em deies abans que sí que hi ha Tombaroli a sou, que hi ha aquests grups organitzats, per tant, sí hi ha organització criminal.
Exacte. És a dir, no són criminals organitzats, però sí que són criminals que sense organització no podrien buidar una tomba de manera efectiva. També des del punt de vista del crim organitzat, una cosa que he trobat és que la màfia, és a dir, les organitzacions criminals que estan establertes a Itàlia, no tenen gaire interès en el patrimoni cultural. Cosa també molt lògica, perquè, evidentment, tu, si tens ja un imperi de la màfia basat en armes, tràfic de drogues, etc etc, no et cal aprendre per ficar-te ara amb arqueologia. Per tant, la màfia el que sí que acostumava a fer, o pot ser que acostumi a fer, és que si tenen un determinat territori controlat, sota el seu control, i veuen que de cop i voltes els hi comencen a costar allà Tombarolis, els diu, si voleu escapar aquí, a pagar. Però no els hi diuen, escolta, què heu trobat i com ho podem fer i que això reverteixi en les nostres finances. No els interessa el més mínim.
T'ha costat parlar amb ells o hi ha una mica d'omertà?
No hi ha omertà, eh? Això, per exemple, a la meva universitat, clar, nosaltres quan fem recerca ho fem des d'un punt de vista ètic. És a dir, no entrem aquí com toros en una catxarreria. Els hi assegurem anonimitat, confidencialitat, i la meva universitat els hi preocupava molt més la seguretat d'ells que no la seguretat meva, i em deien, ostres, però no pot haver-hi una omertà, no?, entre ells, i els hi dic, no, a la literatura no apareix això, i és que no apareix perquè és que realment és el que dèiem. Són gent que el que van és a buscar les seves tombes, a buidar-les, i a partir d'aquí se'n s'hi acabó. És a dir, avui en dia no estan ni tan connectats com estaven abans els competidors. Llavors, no acostuma a haver-ne.
Per tal com ho expliques, Marc, sembla que no hi hagi cap ideologia romàntica en això de robar art, de fer-se amb objectes d'art, sinó simplement un mètode de vida.
Sí i no. És a dir, en determinats llocs del planeta, el que ara anomenem el sud global, sí que és veritat que hi ha aquest element del que anomenem saqueig de subsistència. És a dir, per un senyor que estigui saquejant patrimoni arqueològic a Síria o a Líbia en un territori en conflicte, doncs això ho necessita per posar un plat calent a taula. Però no és el cas dels meus tombaroli, perquè estan vivint a Itàlia, és un país gevint, i a més és el que et deia, és que tenen un negoci. Tancat aquest negoci, si no continuessin després com a hobby saquejant tombes, doncs aquesta gent podrien sopar tranquil·lament. Per tant, estan cometent un delicte, però sí que és veritat que hi ha una certa romantització. És a dir, ells es creuen, ells tenen mil tècniques de neutralització. Nosaltres anomenem tècnica de neutralització des de la criminologia el fet que, com que cometre un delicte és quelcom dolent, doncs intentem justificar-ho mentalment amb algun discurs, no? Si jo ara marxo d'aquí intentant endur-me un micro dels vostres i em dius, Marc, escolta, què és això que surt de la bossa? És un micro nostre? Jo us diria, home, en teniu cinc, doncs si me n'endut un, no? No passa res. Doncs ells em deien, escolta, jo he viscut aquí tota la meva vida, la meva família, per què ha d'estar això enterrat si jo el que estic fent és portar aquestes coses a la llum? Jo sóc un descendent directe dels etruscos. És a dir, ells t'ho romantitzen tant com volen. El que passa és que ho poden romantitzar tant com vulguin, però després treuen rèdit econòmic. Per tant, el discurs romàntic s'acaba molt de pressa. També t'ho dic.
Marc, qui és Gismondo Tagliaferri?
Home, vaja, aquest és un gran tombarolo. I mira, i vinculant-ho amb la teva pregunta anterior, mira si se n'amaguen poc de que són tombaroli que escriuen les seves autobiografies o biografies en col·laboració amb altres autors, on, a més, pels nous, si es poden fer amb aquests llibres, perquè ja són antiguets, però jo els he pogut trobar fàcilment a internet, els hi serveix a manual de text, perquè ells expliquen com saquegen les tombes allà, i per tant, doncs en Gismondo Tagliaferri doncs és un dels grans tombaroli que va viure en aquella època de la gran razzia, i tant.
Abans em deies que t'ha sigut relativament, perquè crec que fàcil no, però relativament fàcil parlar amb aquesta gent, amb tombaroli. Però què ha estat el més complicat de fer un llibre com Arqueomàfia?
Molt bona pregunta. A veure, què és el que ha estat més complicat? Doncs segurament, precis... doncs mira, el que ens passa moltes vegades amb la recerca criminològica, que a vegades ens acaba resultant, tot i el complicat que és parlar amb criminals, ens acaba resultant més difícil parlar amb les institucions oficials, digue-se els Carabinieri, la Guàrdia de Finances, perquè Itàlia té també aquest tipus de policia financera que també té la Unitat de Patrimoni Cultural, amb els arqueòlegs, amb el Ministeri de Béns Culturals d'Itàlia. És a dir, que quasi crec que he suat més amb els que estaven a la part legal que els que estaven a la part il·legal amb els tombaroli. Mm.
Què suposa, Marc, la pèrdua de béns arqueològics d'aquest tipus?
Doncs mira, ara que tens aquí el meu llibre sobre la taula, imagina't que ara agafessin totes les còpies del llibre i les cremessin. S'ha acabat. És a dir, bueno, sí, possiblement podríem dir, bueno, Marc té el fitxer i el podem tornar a imprimir. Però quan... Aquí, per exemple, el que tenim són més detectors de metalls, val? Quan un detector de metalls va pel bosc, i li pita, i excava, i troba, jo què et diria, un casc celtíber, perquè allà va haver-hi una batalla, o una espasa, o monedes, allò és com cremar totes les còpies del meu llibre, perquè mai sabrem què va haver-hi en aquell lloc. Clar, allà no hi haurà ningú perquè l'estigui vigilant i li digui al senyor policia, escolti, què fa vostè? Sí que a vegades ara ja avui en dia es fan vigilàncies amb drons, etc etc. Però el que vull dir és que hi ha la peça d'informació que hi havia en aquell lloc que s'ha excavat, ja l'hem perdut. No sabrem si aquell collaret estava allà perquè era un collaret votiu o era aixovar funerari, o si li van posar els familiars per complir amb un determinat ritus o perquè se l'estimaven molt. Tot això desapareix.
Som una societat conscient de tot això? De la importància de tot això?
No, per desgràcia, no. No ho som. No ho som i no ho culpo, eh? És a dir, prou tenim ja en el nostre dia a dia com per estar sobre pensant en aixovars funeraris i que hi ha un senyor que quan tanca la persiana del seu taller de reparació de cotxes, doncs se n'anirà a llegir el territori d'un camp que hi ha a tres quarts d'hora caminant del seu poble. Però bé, és el que és. També t'he de dir una cosa, eh? En aquell poble tothom sap que aquest senyor es dedica a això. De fet, un d'ells em deia, en un cas que avui en dia li diríem de petita corrupció, jo, si el policia del poble em dona bon dia, sé que tot està bé, si em gira la cara, sé que he de parar algun mes, paro un mes o així. Mm. Perquè sé que hi ha com l'atenció de les forces policials. Clar, és una criminalitat de natura molt rural, de natura molt de poble, i en aquest sentit, doncs, clar, això també fa que la unitat sigui més petita, que tothom es conegui, i que, sobretot, entre uns i altres, doncs, tornant a aquesta molt bona pregunta que em feies abans, hi hagi aquesta certa romantització, hi hagi aquesta certa cosa de... Doncs és que ens pertany a nosaltres. Però el tema és que no, perquè hi ha un precepte del Codi Penal que diu que destrossar els jaciments arqueològics, doncs, és un delicte.
Ara segurament me'n vaig de mare, però per simplificar una mica la pregunta i posar uns exemples que ens passi a tothom, eh? Tu creus que som poc conscients com a societat, i amb tota l'estima que jo també tinc als museus, eh? Avui sembla que estiguem carregant una mica contra els museus, però no és així.
No.
Però tu creus que som conscients com a societat que jo, quan vaig a un museu, hi ha moltíssima cosa expoliada?
Hi ha molta cosa expoliada, tot i que també s'ha de tenir en compte un altre element aquí. És a dir, pot ser que hi hagin coses, en el mateix llibre, i us explico, de casos, que se sap que allò que us deia, l'estat italià, diu, però què fa aquesta peça aquí? Nosaltres no en tenim constància. Llavors, tu fas, tires enrere, i ja veus quin marxant ha estat, i ja veus que aquest marxant tenia un equip de tombaroli, i ja sumes 2 i 2 són 4. També és veritat que hi ha hagut un espoli fill del colonialisme. És a dir, quan ara el Museu dels Marbres d'Atenes demana els originals perquè el que té són còpies, perquè les còpies estan al British, o quan el Zedo de Nigèria demanen, doncs, els bronzes de Benin, ho demanen perquè allò va ser obtingut a través d'una expedició punitiva. Mm. És a dir, com que la metròpoli considerava que la colònia no es portava gaire bé, van enviar l'exèrcit a fotre un escarmiento, i què és el que passa? I van dir, com que això ha tingut un cost, ens ho cobrarem en patrimoni cultural. Clar, avui en dia és un món superconnectat, és un món hiperglobalitzat on la gent viatja. I moltes vegades no pensem que el que hi ha en un museu és només una peça d'art. Per a algunes persones pot ser un element en el qual encara hi preguen, encara hi té un sentit simbòlic, o, si més no, és una cosa que saben que és d'ells i està en un altre lloc. Mm. És a dir, que aquesta cultura també està ja canviant. El que no sé és quan de pressa els estats també honraran aquests compromisos que s'estan començant a forjar amb aquestes nacions victimitzades. Mira, però sí, és veritat, quan nosaltres anem a veure aquests museus, hem de pensar també en això.
Ara que em poses l'estat sobre la taula, abans ho feia com molt a l'engròs, però què suposa per l'estat italià que existeixi aquesta arqueomàfia?
Doncs suposa que ja des de, com et deia abans, molts emperadors, després va haver-hi molta legislació, i a l'actualitat, el 29, Mussolini, que vol generar aquest projecte tan patri i nacionalístic, també basat en la cultura d'un passat gloriós com és l'imperi romà, se n'adona que, escolta, que tota l'arqueologia està marxant per un coladero i diu, no, s'ha acabat. Llei del 1929, tot el que hi ha sota el terra d'Itàlia és propietat de l'estat italià. És a dir, que un estat no tingui la seva pròpia història i, a més, perquè li estan prenent, doncs implica que no pot parlar ni amb els ciutadans del seu passat, no pot tenir aquest discurs directe, aquesta continuïtat de que som hereus, d'aquí és on venim. Nosaltres, com a societat mediterrània, ho veiem molt. Som encara Roma. Nosaltres, en moltes coses, tenim un dret civil, a Barcelona tenim vestigis romans. Doncs imagina que això no hi fos perquè algú ho ha pres, ho ha desmuntat i s'ho ha endut. Doncs perdríem aquest contacte, perdríem aquesta herència.
No vull pecar d'ingenuïtat, perquè m'imagino que aquests tombaroli actuen en territoris, i abans ens ho explicaves, que coneixen molt i molt bé, i per tant deu ser difícil, però com es pot combatre l'arqueomàfia?
Doncs mira, l'arqueomàfia es pot combatre en dos fronts, perquè com a tot tràfic il·lícit té una oferta i una demanda. A l'oferta, clar, una de les coses que dic aquí és que tenen unes penes molt baixetes, tan baixetes que tu et poden detenir, jutjar, suspendre la pena, i una mica com el que parlem d'aquí, de la criminalitat del carrer, en entrant i sortint dels tribunals sense que se t'amunteguin prou les penes com per complir presó. És a dir, que un tombaroli hagi passat per presó, em sobrarien dits d'una mà. I per la part de la demanda, sobretot, clar, què és el que passa? Doncs que són casos on tu acabes descobrint que aquesta peça ha estat traficada per una altra persona i ningú tampoc pateix cap tipus de pena ni sanció. Per què? Per una cosa que és molt òbvia, perquè el primer que es vol fer és recuperar el bé cultural. i que aquest bé torni. Llavors, més que activar el dret penal, s'activa el dret públic internacional de que hi actuïn ambaixadors, que puguin fer un acord, etc etc. És a dir, que aquest museu, que a vegades ha adquirit aquesta peça sapiguent claríssimament que és il·legal perquè se'ls ha enxampat amb notes on ho reconeixien, doncs no tindrà cap responsabilitat penal per haver-ho fet. Per tant, des del part de vista de la demanda, el que hem de fer també és canviar aquesta cultura del col·leccionisme. És dir, es pot col·leccionar antiguitats, però es pot col·leccionar d'una manera ètica.
De què vols que serveixi un llibre com aquest per al lector?
Perquè descobriu d'una manera... mira, que això m'ha obsessionat, d'una manera lúdica. Ho hem parlat molt amb la Mireia, amb la meva editora, la manera de... Ja veureu que és un llibre que és molt parlat. És a dir, sembla que siguin a punts d'una classe meva que us faig a tots vosaltres, però és que jo sóc així, sóc didàctic i no vull que ningú li tingui por al fet de que el llibre sigui un assaig. Per tant, jo vull que serveixi perquè hi hagi consciència de que això succeeix. És una història que em sembla molt xula, és a dir, hi ha aquest element d'arqueologia, lladres de tombes, que crec que ho fa molt atractiu al lector, però sobretot també no ens oblidem que és una conducta delictiva i que jo intento posar, com diria aquell, llum a la foscor en un tipus de delinqüència de la qual és que pràcticament no en sabem res. I, escolta, ja que m'he patejat i tal, i amunt i avall, m'han detingut.
T'han detingut?
M'han detingut. Perquè fent treball de camp... Mira, era molt fàcil. Fent treball de camp amb arqueòlegs, que també vaig veure com treballaven i mentre treballaven els anava fent preguntes i tal i qual, van acostar-se uns senyors. Uns abueletes hiperentranyables. Bon dia, bon dia, bon giorno, sí, bon... I el cap de la unitat arqueològica va dir, sisplau, no digueu res a aquests senyors, són tombaroli coneguts a la zona, i ells ja ens intentaven allà atibar de la llengua de què estaven trobant. Per cert, van trobar una peça preciosa de perfum, d'un jarret que contenia perfum amb unes escenes de esportives superxules.
Els tombaroli, això, o els
arqueòlegs? No, això, els arqueòlegs, amb els quals estava fent treball de camp. I com que no van voler parlar amb ells... van trucar els carabinieri i van dir que els tombaroli érem nosaltres. Total, que se'ns planta una unitat de carabinieri i ens detenen a tots. Evidentment, el que no tenia DNI italià, doncs va ser com el primer. I vam estar-nos un juliol amb una calor que fotia impressionant sota el sol, a l'espera que vengués la directora del parc arqueològic a dir no, aquests senyors...
Us volem disculpar, almenys.
Mare meva. No, jo entenc que ells han de fer la seva feina. És a dir, ja és bo que hi hagi una policia hipervigilant, però vamos, que aquells abueletes que semblaven tan entranyables...
I dels ells.
Vaya.
En fi. Tot plegat que ho teniu, us ho explica en Marc Balcells, Els lladres de tombes, arqueomàfia, editat per La Campana. Marc, un ple de conversa, de veritat.
Igualment.
Molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, l'equip d'informatius de Ràdio Estel es posa en marxa per explicar-te tot el que passa a casa nostra i al món. Tota l'actualitat d'última hora, les entrevistes amb els protagonistes del dia per entendre el que passa i les tertúlies amb els experts per analitzar-ho tot al detall. Cada dia a partir de les 8, al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí. Davant del soroll, la millor alternativa. A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El matí a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Vinga, va, 3 minuts, ja arribarem a 3 quarts d'una del migdia. Deixeu-me que us expliqui que fins al proper 21 d'abril t'està esperant una exposició molt especial a Barcelona. Es titula Univers Xucli, posa'l la gorra, explora'l al Palau Robert i està promoguda per la FANOC, l'Associació de Familiars Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Descobriràs una de les aventures socials més increïbles de tots els temps, una mostra de com la societat civil ben organitzada pot aconseguir grans fites. L'Univers Xucli va ser descobert pel grup de famílies de l'associació després de rebre l'impacte del diagnòstic de càncer en els seus fills i filles. La mostra, doncs, pren la forma d'una crònica periodística en la qual s'explica la tasca gegant que van començar aquestes famílies 40 anys enrere i que continua ben activa actualment. Univers Xucli, posa't la gorra, explora'l al Palau Robert fins al 21 d'abril al Palau Robert de Barcelona, exposició imprescindible.
Jo mateix em gravo el separador de la meva pròpia secció. Aquí comença. Vet aquí.
Tu mateixa, què tal? Bon dia.
De què rius? De què rius, tu?
No puc escoltar-la sense que em faci gràcia. És així, és així. Bet Bardagí.
Bon dia.
Locutora, actriu de veu, entre moltíssimes altres coses que fas.
Sí.
Com estàs?
Molt bé, i tu t'estrenes, avui amb la meva secció?
Sí, 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 em fa molta il·lusió, això.
Sí, sí, no em fa il·lusió que la Mercè estigui sense
no,
veu, però em fa il·lusió que estiguis aquí, també.
Exacte. La Mercè que la tindrem ben aviat, però en aquest estudi segur, segur, segur.
I tant.
De què ens parles avui?
Doncs mira, jo sé que en aquest programa sou molt amants de la màgia i per això us emporto avui, us porto màgia sense trucs. Què et sembla?
Ai... Sembla misteriós, com a mínim.
Home, és que fliparàs. Per mi és màgia en estat pur, però ja m'ho diràs tu al final de la secció.
Val.
Tu sabies que si volguessis podries cantar fent dues notes diferents a la vegada?
Com a la vegada?
T'ho juro, t'ho prometo.
A la vegada?
Per el libro de Petete.
El libro de Petete.
T'ho juro, com ho sents. L'ésser humà és capaç de vegades de coses meravelloses, també de coses desastroses, ja ho estem veient amb l'actualitat avui en dia, però escolta, és que hi ha gent que fa coses que dius jo mantinc la fe en la humanitat i d'aquí no em treus. Mira, se'n diu cant difònic o cant harmònic, també, i en resum consisteix en això, en cantar una melodia mentre emets dues freqüències, crec que ho dic bé, dues freqüències simultànies. Una tècnica vocal que sembla impossible, però no ho és.
És bèstia, això, eh?
És molt bèstia, t'ho juro, i quan ho escoltes és que et peta el cap. El nostre convidat d'avui ens en podrà parlar més, però ja t'avanço que a l'Àsia Central no ens sembla tan complicat, perquè, de fet, és típica d'allà. I tenim al telèfon a un dels cofundadors de Muom. Muom és el grup de cant harmònic que ho peta i que domina la tècnica a la perfecció. Joaquín Manjón, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Encantat d'estar aquí amb vosaltres i de tenir aquesta oportunitat de parlar del cant difònic, que és una cosa que en realitat no és tan estranya.
Exacte, és el que dèiem. A l'Àsia Central potser no els sembla tan estrany ni tan màgic, no?
Clar. No? Sí, sí, hi ha molts països al món que canten harmònics perquè és que formen part de la veu. Llavors, és qüestió de pràctica i posar-t'hi.
Què vols dir que formen part de la veu, Joaquim?
Els harmònics, les notes que sonen, tenim dues notes alhora, el que estem cantant és la sèrie harmònica, que es diu. La sèrie harmònica són un seguit de freqüències, o podríem dir notes, que són similars a les notes que coneixem habitualment, ara, d'un piano. Però tenen... aquests intervals musicals són una mica diferents. Són els naturals. Es diu entonació justa.
És a dir, diríem que jo, quan, per exemple, estic fent una nota, en el fons hi ha moltes freqüències de fons que no estem escoltant, però que hi són.
Hi són totes. A la teva veu, però a qualsevol so de la natura.
Val, perquè a mi quan...
Qualsevol so de la natura, el moviment... Digues.
A mi, Joaquim, ara quan la Bet m'explicava ben bé això de fer dues notes alhora, jo pensava, el primer que m'ha vingut al cap és, clar, jo quan faig una nota, quan intento cantar, que canto molt malament, el que estic movent són cordes vocals, no?
Són les dues cordes vocals.
Sí, exacte.
Sí.
Per tant, jo puc moure aquelles cordes vocals de manera que emetin dos sons a la vegada conscientment?
Bueno, és a partir del so que genera les cordes vocals amb la llengua i amb els llavis, amb els òrgans de la fonació, o sigui, amb la mandíbula, el que pots fer és, a través de les vocals, aïllar un harmònic concret perquè soni més que els altres. És filtrar la veu.
Sí, em sembla espectacular, això.
És brutal. Sí, sí, és que sona màgia pura, és o no? Sí, sí.
És així, és així.
Però és el que dèiem, Joaquim, que això neix a Àsia i, evidentment, allà no els hi deu semblar, sobretot en els cants tradicionals, que em sembla que és on es fa servir més, no els hi sembla màgia, però aquí sí. Com arriba a Europa? Com arriba a vosaltres, això? Com ho acabes coneixent, tu?
Això, mira, va arribar gràcies al figura, a David Hikes, que va ser la persona que va occidentalitzar el cant difònic que es canta a tuba i a Mongòlia, que és més gutural, és més un so més amb la veu amb constricció, molt forta, alguns més i menys, i hi ha molts tipus, hi ha més greu, més agut, més supergreu, i bueno, ells tenen tota una cultura mil·lenària lligada, doncs, al xamanisme i a, bueno, com ens hem bellugat els humans per utilitzar el so davant el que necessitem. Mm-hmm. Clar, són cultures que viuen o han viscut tradicionalment molt de forma nòmada, amb yurtes, cuidant ramats de cavalls o de camells, depèn si és Mongòlia o Tuba, i ells, en contacte amb la natura, el que sempre han tractat és de reproduir els sons de la natura a través de la veu.
Déu-n'hi-do.
Uau.
Déu-n'hi-do.
Clar, ara explicava, Joaquim, com passa això a l'Àsia, no? Però com arriba aquest tipus de sons a tu?
Doncs, bueno, va haver una de les persones, figures importants, és en David Hikes, que va crear també el cor harmònic als anys 70, i ell el que va fer, va agafar aquest cant que escoltava tan xulo, que amb aquests harmònics tan brutals, perquè més el cant difònic, diguem, el gutural, és més intens, és més potent. O sigui, els harmònics encara sonen més. Però ell va dir, però això ho puc cantar amb la meva veu? Ell és una persona que és cantant, músic. Sí. I va dir, això ho podríem fer amb una veu que no sigui tan amb tanta constricció? I va començar a provar, i sí. I funciona igual, exactament igual. Llavors, és qüestió de practicar amb les vocals, amb alguns fonemes que utilitzem, i funciona ràpid, amb els, nosaltres fem formació, Muom, i les persones que venen el primer dia estan cantant harmònics.
El primer dia?
Imagina't, Joan, ja ho saps, ja saps on...
No, és que em sembla impossible.
La teva propera formació és aquesta.
Clar. Jo cap a Muom ja directament.
Home, això t'anava a preguntar, si ho pot fer tothom i si requereix molt d'entrenament, Joaquim.
Requereix pràctica i constància, sobretot també atenció, escolta profunda, escoltar-te el que fas, perquè al final estàs jugant, estàs divertint-te i explorant la teva veu, quan et diuen, mira, si cantes les vocals, aquesta vocal, la U, per exemple, genera harmònics més greus, ressona també al centre del cos, cada vocal té un ressò a diferents parts del cos, i a base de jugar, com que comences a sentir les melodies que van sonant, variant vocals, de forma molt fàcil i molt senzilla, comences a reconèixer melodies i això, doncs, et va cridant a continuar. Si t'agrada jugar i explorar, també és una forma de meditació, es podria veure. No?
Exacte, perquè... t'anava a dir, perquè, clar, es necessita un esperit curiós, suposo, però també és una manera de meditar, no?, potser, de centrar-te en una sola cosa i en escoltar
Correcte.
El teu cos.
Tal qual. Quan estàs fent una sola cosa, estàs meditant.
Exacte.
Per tant, si estàs cantant i escoltant què passa per allà dins, a Muom li diem la música dins de la música.
Clar.
Hi ha instruments amb els que és més... Perdona, Ferran, que volies dir alguna cosa.
No, Joaquim, avui vull aprofitar que la nostra directora de programa està una mica fònica per preguntar-te precisament això, si aquest cant més gutural, o no sabem bé com dir-li, però...
si harmònic.
Aquest cant més harmònic us fa més conscients del moviment de la vostra pròpia veu.
I tant, perquè nosaltres normalment cantem amb l'afinació... amb el temperament igual de 12 semitons, però clar, a base de cantar els harmònics, com que les notes no són exactament iguals, la tercera major és una miqueta més greu, la quarta, hi ha una quarta semiaugmentada. O sigui, són... realment és una experiència, cantar harmònics, perquè tots aquests intervals musicals, que són tan diferents o lleugerament diferents, generen un altre tipus de geometria quan es canten, quan poses consciència amb ells, llavors sí que et va donant... és com... Nosaltres ara podem afinar d'altra manera quan cantem Muom.
Joaquim, a veure una cosa, una pregunta. Ara em diràs flipada, eh? Però no sé si per telèfon és possible, però jo crec que els oients necessiten una demostració. Ho veus possible per telèfon, que ens facis unes notetes?
I tant.
Sí? Doncs som-hi, a veure.
20 segons, 30 segons?
El que tu
sí,
creguis.
Sí, el que
creguis. Sí,
sí. Ah. Aviam si sona bé.
Brutal.
Sí, s'escolten dues.
Bueno, també pots anar canviant les fonamentals.
Clar, això és brutal. Ara mantenies una sola nota, entenc. O sigui, aquesta noteta més alta que notàvem, que suposo que era una freqüència més alta, sempre va acompanyar la nota fonamental, no?
Clar. Sempre són relatives. Cada so que sona té... O sigui, genera els seus propis harmònics. Els harmònics són els responsables del timbre de cada cosa que sona. Mm. Llavors, quan tu ho aïlles, doncs sona amb les vocals i amb els fonemes, no? Sona més. Simplement és això.
Joaquim, tu ets un dels cofundadors de Muom, que, evidentment, heu fet milions de concerts en molts festivals aquí i a l'estranger. Com neix Muom? Com us trobeu entre vosaltres?
Doncs... els tres que vam començar, en Ferran Silva, en el Moisés Pérez i jo, doncs vam sentir el mateix. Vam descobrir això i vam dir, però què és esto? O sigui, jo quan vaig escoltar per primer cop el David Hicks, vaig caure de cul a terra, parlant de plata. O sigui, no m'ho podia creure que una persona pogués cantar dues melodies dissociades totalment, tant amb aquella claredat i aquell virtuosisme. És que és una cosa... Llavors, a més, cantat a la abadia de Le Tourgounet, que és on està gravat un dels discos, que té una acústica brutal. I a mi, personalment, em va fer regressar als meus temps de la infància, quan jo cantava a l'Escolania dels Jesuïtes de Casp, que vaig estudiar allà, i fèiem el repertori de música sacra. El nostre director era Dalmau González, tenor català, i vaig sentir una cosa molt, molt bé. Vaig sentir l'impuls intern de tornar a cantar, perquè jo ho gaudia moltíssim quan cantava amb els meus companys de cor. Mm-hmm. Per mi era molt bonic tot allò. Llavors, i em vaig fer un decret, vaig dir, tornaré a cantar a les esglésies amb algú altre que canti aquest tipus de cant. I als pocs mesos vaig conèixer Silvan, però a Granada. La vida ens va posar en contacte, perquè ella ja havia conegut el Moisés. Vam veure que teníem el mateix interès, vam quedar per començar a assajar i ja està.
Joaquim, aquí a la peixera els tècnics i els productors estan flipant, mandonguilles.
Sí, sí, és així.
I em demanen si seria possible alguna melodia coneguda sentir-ho des del cant harmònic. Ho veus possible?
Sí.
Doncs som-hi, tot teu.
Aviam.
Quina melodia creus que podria servir-te?
Quina marga, tinc moltes. A veure, Scarborough Fair? A veure, què ho recordi ara? Com fa...
Quan?
La melodia de Scarborough Fair? Tu te'n recordes?
Jo, ara mateix, no em ve el cap, no sé ni quina melodia és.
Vale.
Però...
Bueno, és una tradicional britànica molt bonica, que van popularitzar Simon and Garfunkel i que s'ha cantat molts cops. Molts cops.
Endavant.
Aviam. Mm-hmm.
És que, clar, és que és brutal.
Serà per reptes.
Sí.
Serà...
Perdó per cantar molt a la veu, perquè estava una mica neguitós, eh?
No, 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 per favor. No, no,
m'ha escoltat perfecte, o sigui, aquestes dues notes, eh?
Neguitós canta dues notes a la vegada.
Exacte.
A mi neguitós, bueno, m'has de recollir...
El... Em batega el cor.
Hem pogut comprovar, evidentment, que les vostres cançons no tenen lletra. No sé si és possible. És potser perquè el cant difònic no és possible fer-lo amb fonant o, com si diguéssim, amb veu parlada, en vocalitzant una lletra, o és que,
sí,
o és, que és més una decisió creativa?
En el cas de Mohom és una decisió creativa perquè com que hi ha tanta informació en el que fem, amb els harmònics, perquè penseu que quan, com que som 7 persones cantant això, no amb aquesta intensitat, eh, hi ha altres tècniques, ara faré així en uns segons una altra tècnica més suau, que és aquesta.
Aquí m'ha costat més trobar-la, però...
Però hi era.
Hi era, sí.
Clar, sonen més suaus els harmònics, eh? Però per cantar en cor és molt més adequat.
Clar.
Perquè si no és massa intens.
Clar.
Llavors... perdona, recorda'm la pregunta, perquè ara se m'ha anat als nas.
Ostres, doncs és que ara mateix jo tampoc sé quina pregunta t'havia fet, perquè clar, és que...
Els harmònics.
Això, sí, mira, recorden des de la peixera, si això es podia fer també vocalitzant en idioma,
ah, vale.
o era una més una decisió creativa del grup.
Tu pots fer el que vulguis. En Mohom no tenim lletres, és sempre cantant vocals i aquests fonemes. Però pots cantar el que vulguis. El David Hicks, per exemple, té peces que sí que canta, la paraula Kiwi. Mm-hmm. Tot el que tingui diverses vocals, ho faig. Mm-hmm.
Es nota que... quan canvies la vocal també canvien les freqüències, és veritat, eh? És veritat. Joaquim, no sé si teniu concerts propers que puguem anunciar des d'aquí.
Doncs mira, ara el 25 de maig al Festival Espurnes Barroques.
Sí. Un gran festival, aquí és un bon lloc on venir-vos a descobrir.
Doncs sí, a les 11:30 del matí cantem, farem l'estrena, o la preestrena, d'un projecte molt bonic que estem fent, que és connecta el cant difònic, o sigui, la sèrie harmònica, amb la música barroca.
Doncs aquest 25 de maig amb Espurnes Barroques a les 11:30 del matí. Joaquim, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies, Joaquim.